Ràdio Estel. Grans amics, amb Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. Benvinguts una nova tarda als Grans Amics de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui és dimecres, per tant, ens arriba una nova edició de La Vida en Solfa amb l'Oriol Casals. I avui, a la recta final del programa, en Borja de Maria ens acostarà la figura d'Anna Maria Matute. Recordem que Matute és una escriptora nascuda fa 86 anys a Barcelona. L'any passat li van concedir el màxim guardó de les lletres hispanes, el Premi Cervantes. És una dona entranyable que diu coses interessants quan parla i també, òbviament, quan escriu. Avui coneixerem el seu perfil més humà, el Grans Amics. Comencem.
Grans Amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a una nova edició de La vida en solfa, la vida musical de les persones grans dins de Grans Amics. Hi ha passions que ens porten a embolicar-nos en empreses que requereixen esforços molt grans. Quan aquesta passió és una afició musical, sempre tenim dos avantatges. L'energia que ens proporciona la música i l'aplaudiment final del públic. Aquell signe que el nostre esforç ha regalat una estona irrepetible a molta gent. Avui coneixerem tres dels membres de l'associació Amics de la Sarsuela de Gràcia. Des de fa molts anys dediquen esforços i energies contra totes les dificultats per mantenir la sarsuela dalt de l'escenari.
Els nostres protagonistes d'avui.
Soc Amadeu Milán, tinc 74 anys i sóc de Barcelona.
Soc Mari Carme Tomàs, tinc 70 anys i sóc de Barcelona.
Andreu Serra, tinc 70 anys i de Barcelona.
El grup nostre es diu Amics de la Sarsuela de Gràcia. Som una associació i bueno, ja portem, amb aquest nom, portem 27 o 28 anys, perquè anteriorment de formar legalment, com si diguéssim, el grup, érem del Club Helena. Érem un grup de líric de dintre del Club Helena.
Coneguem la seva activitat.
Quan vaig sortir del col·legi d'un bon grup d'amics que ens veiem allà, bueno, els diumenges per anar, bueno, anar al cine, anar a fer tertúlies a casa d'un, allà, uns, mentre érem sis o set, mentre hi havia quatre que jugaven allà a jedrez o dominó o escoltaven el futbol, i érem tres que no ens agradava el futbol i el que ens agradava era la sarsuela. Resulta que un dia un senyor que era un cantant baix ens va dir: escolta, estic muntant una sarsuela, una marina, en el Club Diagonal. Per què no sortiu? I jo, home, jo no he sortit mai en un escenari, doncs, em feia vergonya. Sí, home, sí, vinga, n'hi veus, veniu. Bueno, i vam anar, i bueno, vam sortir. Ens vam animar, mira, em va agradar. I a partir d'aquell moment, es començar a participar, i fins al dia d'avui, amb una entitat, amb una altra, i ha estat a diverses entitats, eh? Desgraciadament, totes han anat desapareixent. Club Diagonal, la Penya Cultural Barcelonesa, vaig estar en el Club del Llibre, desgraciadament, han anat desapareixent.
Com nosaltres, els meus pares eren sempre d'algun centre en el qual doncs feien sarsuela, feien teatre, doncs vam començar a la Penya Barcelonesa. De la Penya Barcelonesa ens vam venir aquí a Gràcia, Club Montclar, i després al Club Helena. I allà doncs vam començar l'etapa de joves a cantar sarsuela.
Bueno, jo vaig començar a sortir amb quatre nois o cinc, un dimensió potser anàvem al cine, un altre anàvem a ballar, una d'allò, i bueno, aquí a Gràcia pues, vam començar a venir, un dia anem al Club Helena, ah, doncs pues, anem al Club Helena. Bueno, i al final m'hi vaig quedar, que allà vaig conèixer la meva senyora. Bueno, ja es feia cine i teatre, i també es van fer quatre sarsueles, i jo vaig sortir a l'última. Em sembla que era la de Francesquita, sí, d'en Coro, el Coro, jo sempre en el Coro.
Érem un grup de líric de dintre del Club Helena. I llavors, bueno, pues, van haver-hi una sèrie de qüestions amb la junta de llavors del Club Helena. Van dir que no volien fer més sarsuela. Clar, jo ho comprenc, era, és cara, eh? I es perdien molts diners, i se segueixen perdent. Eh? Llavors, pues, clar, pues, tots els que ens agradava i érem el grup de sarsuela vam dir, bueno, pues, si no voleu fer sarsuela, pues, no ens anem del club. I vam formar, llavors, amb el pare de la Mari Carme, eh? Va ser, que havia sigut de l'Ajuntament de Gràcia, crec, i ens va orientar per formar un grup amb un nom propi i inscriure al registre. I vam reinaugurar el teatre a l'Artesà. Vam anar nosaltres, amb el nom d'Amics de la Sassola de Gràcia, que vam fer El Cantar de l'Arriero, que va ser l'any 85 o 86.
Fa 32 anys que vam començar a fer sarsuela i encara continuem, i hasta que la gent ens vulgui treure, per dir alguna manera, si és que ens volen treure. La veritat és que el món de la sarsuela, que diuen que si s'ha acabat, que si s'acaba, que si es deixa d'acabar, però de moment van venint gent, el que passa que no ve tota la gent que faria falta que vingués, però més que res per la satisfacció d'omplir el teatre i després perquè ens sortin els contes, que és molt important.
I llavors vam estar, doncs, bueno, cinc anys allà, fins que, bueno, també un moment que també van haver-hi dificultats amb el local perquè hi havia unes goteres, hi havia unes filtracions, i es va enfonsar un tros del pati de butaques, del terra. Sí, sí. A partir de llavors, doncs, vam tornar al Club Helena fins al any 2004, que s'ha tancat el Club Helena, eh? Desgraciadament, que si les sortides d'emergència, que si els bombers, i no ha hagut manera, i bueno, i ara, doncs, menys mal, vam trobar el Cercle, que llavors ens van acollir allà per anar fent les nostres activitats.
Nosaltres, doncs, fem quatre sarsueles l'any. A l'estiu descansem, per tant, en 8 mesos en fem 4. Déu-n'hi-do. Perquè cada 2 mesos és fer una obra completament diferent per un sol dia que la fem. Normalment, només un diumenge a la tarda. El cor és tot amateur, la majoria no tenen nocions musicals. Ara tenim un mestre fantàstic, que és l'Andrés de Rivera, que té molta paciència. Estem intentant, doncs, fer les corals a 3 i 4 veus, cosa que és difícil. Doncs estem bastant contents perquè realment fem una labor maca que dona un fruit el dia de l'obra, el dia en directe, i el públic, doncs, realment ho agraeix. Els solistes, alguns ja són més veterans d'aquest tipus d'obres, però sempre hi ha, doncs, joventut, persones joves, doncs, que estan estudiant. N'hi ha alguns que són cantants del cor del Liceu, però clar, són del cor del Liceu i estan molt bé, però quan venen amb nosaltres són els protagonistes d'aquella obra. l'orquestra s'encarrega el mestre. S'encarrega el mestre de buscar 12 o 13 músics. Abans eren uns que eren ja els de sempre, però això s'ha anat renovant, afortunadament. Ara hi ha molta joventut i els diumenges doncs, es dediquen a venir amb nosaltres a fer sarsuela. I també els agrada, eh? Decorat, abans era tot paper, es veia les quadrícules del paper, era una cosa molt menyspreada potser ara en aquests moments, perquè clar, ara tot es té de veure i tot es té de palpar i tot es té de viure de diferent manera. I això és el que estem intentant, renovant-se dintre d'una forma que sigui agradable al públic i que el públic entengui l'obra. Perquè si només poses cortines, bueno, això també ho fan al Liceu, al públic de sarsuela li costa molt entrar, perquè ell, si hi ha una barca, que li agrada veure la barca, si hi ha una casa és una casa i si hi ha un bar és un bar. Vestuari. Quasi sempre s'ha de llogar, quasi sempre. No obstant, nosaltres tenim un cert vestuari que serveix per diferents obres i que si podem l'aprofitem, sincerament, perquè ens surti una mica més bé de preu. Però clar, hi ha obres que és impossible tenir-les, perquè són molt, molt cares i són un vestuari molt concret, doncs, per exemple, el Don Gil d'Alcalá, que són amb uniformes o amb perruques, amb botes. Clar, això és impossible. Si no es lloga, no ho podem fer. Els actors, perquè també hi ha actors. Perquè, clar, si nosaltres doncs, a vegades fem un petit paper algú del cor, però clar, llavors també merma el cor i tampoc no ens interessa, o sigui, ens interessa que el cor sigui ple i sigui complet.
Les sarsueles és moure's, eh? El cor es mou amunt i avall i fa entrades, sortides i coses, eh? A més d'anar vestits, vull dir que és molt bonic. Ens ha trucat alguna vegada algú que ha vist algun anunci que posem, escolta, això és d'una coral, què tal? Com és això? Però mira, li explico el que és. Ah, no, jo si tinc que moure'm i sortir, no. Amb uns els agrada, amb altres els fa por, no acaba de convèncer-los perquè no s'atreveixen. Aquesta és la llàstima perquè necessitem, eh? Necessitem gent pel cor, eh?
Avui, tan acostumats com estem a la música gravada, l'espectacle musical en directe és encara més un tresor que ens fa viure moltes coses. I assistir a un teatre o un auditori ens demana un petit esforç que és compensat amb escreix. Veiem com es veu això des de la musicoteràpia.
Parlem amb Isabel Roca, musicoterapeuta.
Treballo en una residència al Poble Nou. Per sort tenim l'auditori, que el tenim molt a prop. Amb el tram baix és fantàstic. Podem anar amb cadires de rodes i, bueno, ens emportem la tira de gent de la residència a sentir concerts trimestralment, que a més ens surten bastant bé de preu, que fan un programa, no?, especial per la gent gran. És impressionant, perquè persones que no són musicals volen venir a l'auditori. És a dir, que anar a concerts ajuda fins i tot a persones que no són musicals. Per què? Perquè mobilitza, no?, el contacte amb altres persones, perquè quan arribem a l'auditori moltes vegades coincidim amb escola, veuen el món, perquè clar, tancats a la residència moltes vegades sempre ens veuen els mateixos, el seu món és petit, doncs està en contacte amb altres franges d'edat, com poden ser els nanos. Aporta molt, perquè en el concert doncs, no només hi ha música, no? Hi ha llum, hi ha moltes coses que fan que aquell dia sigui un dia especial, no sigui un dia com qualsevol, no, aquell dia ha sigut el dia del concert, un dia que s'han fet fotos i que és un dia que recordarem.
Voleu compartir la vostra història musical? Voleu ser els protagonistes de La vida en solfa? Escriviu-nos a gransamics@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I finalment, els amics de la Sarsuela de Gràcia ens han triat una de les seves obres preferides i també sabrem quines són les properes obres que oferiran a Barcelona.
M'ha agradat sempre i m'agrada La Generala.
És un muñeco en Arlequín, és un muñeco en Arlequín, un muñeco. muñequita de cartón, que para hacerle así bailar, que para hacerle así bailar hay que tirarle de un cordón.
És una opereta sarsuela, eh? I és molt bonica i, a més, tinc un record molt maco. Vam anar a un festival i vam guanyar un primer premi i això és un dels records que tinc molt presents i potser per aquest motiu potser és una de les, que més m'agrada.
És un arlequín, lleno de serrín, i con cascabeles que hace brindin.
Dic que la van fer modernitzada, eh? I molt bé, em va agradar, jo vaig anar-la a veure en el Victòria, va ser, no? Sí, sí, el tricicle, i molt ben resolta, eh? La van resoldre molt bé, amb poca gent d'acord, eh? Amb poca gent, perquè els mateixos actors i tal feien els núvols d'acord, i em va entusiasmar com ho van fer, eh? Vull dir que posar en escena les sarsueles d'aquesta manera val la pena.
És un muñeco largo. Sí, és una cantant, figura de París, que hi ha un general d'un poble sud-americà, figura, que s'enamora d'ella i, bueno, i li declara el seu amor. I llavors doncs, la retira de cantant dels cabarets de París. I llavors van a conèixer un rei destronat, això. Un rei destronat d'una realesa europea i ell li presenta com a la seva esposa. I ella, en aquells moments, doncs, per expressar-se, els hi diu que recorda amb molta il·lusió el que cantava a París. I llavors doncs, és quan canta el muñequito d'Arlequín i el fill del rei destronat figura que s'enamora d'aquesta senyora.
Aquest any, bueno, ara estem preparant els Gigantes i Cabezudos i la Dolorosa, que les farem les dues el dia 18 de març, que és un diumenge, com sempre. Després, l'última, ens faria molta il·lusió fer La Viuda Alegre.
Fet quasi tot el repertori del que es fa normalment, perquè de sarsueles n'hi ha milers, eh? Però clar, és que moltes no es fan, no sé, doncs potser una 30, 40. Públic nostre habitual, escolta, si li dones una obra nova, un títol que no li soni, són reacis. No, perquè no saben de què va. En canvi, fas Los Gavilanes, fas La Tabernera del Puerto, La del Manojo de Rosas, totes aquestes, La Verbena de Paloma, que són les que es fan sempre, i escolta, el públic ve. I nosaltres, amb els anys que portem aquí últimament, hem tret 3 o 4 obres noves. El Ama, La Galeota, La Romanza Húngara, obres que no s'acostumen a fer, no són les del repertori, que es diu. Però la gent li és reàcia. En canvi, es fa La Cançó d'Amor i Guerra, que la fan per tot arreu, i l'hem fet nosaltres també 50.000 vegades, i el públic ve perquè se senta i canta, i la gent des del públic està cantant el mateix que estan cantant a dalt. Això és el que els agrada.
si hi ha algú interessat per poder-se posar-se en contacte amb nosaltres, doncs jo us ho agrairia. El meu telèfon 93 4 58 47 10. El que vulgueu preguntar, 93 4 58 47 10. Podeu fer-ho. Gràcies.
Tenir curiositat per coses noves ens prepara per sorpreses inesperades. Però certament, tots acabem rendits davant d'aquelles melodies que han format part de la nostra història i ens permeten reviure moments entranyables, moments en què hem posat la vida en solfa.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Recta final del Grans Amics, Borja de Maria, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Emili.
Avui parlem d'una novel·lista apassionada de la vida, Ana Maria Matute.
Matute és una escriptora nascuda fa 86 anys a Barcelona i l'any passat va rebre el Premi Cervantes, que és el màxim guardó de les lletres hispanes. És una dona, ja la sentireu, entranyable, que diu coses molt interessants quan parla, però també quan escriu. Per tant, anem a conèixer-la una mica.
Doncs quan vulguis.
Ana Maria Matute és una de les veus més personals de la literatura espanyola del segle XX i, per a molts, la millor novel·lista de la postguerra espanyola. Gran defensora de la literatura infantil, Matute ha aconseguit introduir el conte com un gènere literari respectat gràcies a llibres com El polizón d'Ulisses o Solo un pie descalzo. Va començar publicant contes a la revista Destino. L'any 1947 va ser finalista del Premi Nadal i dos anys més tard va quedar semifinalista amb Cuques de llum. Però la censura franquista va impedir la seva publicació. Als 30 anys va obtenir el Premi Planeta amb una novel·la que va escriure quan només en tenia 17, Petit Teatre. Ana Maria Matute és membre de la Real Acadèmia Espanyola i els seus llibres han estat traduïts a 23 idiomes.
És que la vida és màgia. La vida és... Oh, ¿tú tienes hijos? ¿No es magia? Aparte de tus revolcones con tu señora, es magia, ¿no? Pues ya está.
Ana Maria Matute tenia 10 anys quan va esclatar la Guerra Civil. La violència, l'amor, l'angoixa, la misèria i la pobresa van marcar profundament la seva persona i la seva narrativa. L'obra d'Ana Maria Matute també va experimentar llargs períodes de silenci, quan una depressió la va portar a recolzar-se en Carmen Balcells, una gent literària que la va ajudar a acabar l'obra Olvidado Rei Gurú, el seu llibre favorit. El 2010, Ana Maria Matute va rebre de mans del rei Joan Carles el màxim guardó de les lletres hispanes, el Premi Cervantes. El jurat va reconèixer la seva extensa i fecunda obra, la capacitat de moure's entre la realitat i la fantasia i l'habilitat per crear un món i un llenguatge propis. Matute va ser la tercera dona en rebre el Premi Cervantes amb més de 3 dècades d'història d'aquest guardó. A la roda de premsa d'abans de rebre el premi, Matute va exclamar que era enormement feliç i va fer memòria de la seva història.
La vida pasa factura, ¿sabes? Eso me dijo el médico a mí. Que cuando lo has pasado muy mal y te has estado aguantando muchos años, tragando sapos, pero bien, ¿eh? Al final, eres feliz y estás bien, però la vida passa factura.
Als seus 86 anys, Anna Maria Matute és una apassionada de la vida. És professora d'universitat i viatja a moltes ciutats per donar conferències. En els seus discursos parla sobre els beneficis dels canvis emocionals, la transformació de l'ésser humà i de com la innocència mai es perd completament. Ella diu que, encara que el seu cos sigui vell, el seu cor encara continua jove. Amb aquestes paraules d'Anna Maria Matute ens acomiadem. Demà ens retrobem en aquesta mateixa sintonia a les 6 de la tarda. Fins demà.
Ràdio Estel.